Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Parlem de tecnologia, d'oci digital, com cada dimarts, amb en Josep Lluís Vidal, i avui ens hem de vestir de negres, de dol, perquè...
Més o menys.
Molta gent, segur que tot el Baix Empordà estava avassat a aquesta xarxa social, i han hagut de tancar. Estem parlant de...
Detecto...
Detectes ironia, eh? Detectes ironia.
Això no t'anava a dir. Detecto un cert toc de... No un cert toc, no. Una mica carregat d'ironia.
Carregadíssim, perquè estem parlant que Google Plus deixa de funcionar avui.
Sí. Google Plus, ai senyor. Aquesta nova cosa que es va inventar ara fa uns anyets Google i que semblava que havia de plantar cara a Facebook. Imagina't que havia de plantar cara a Facebook, una xarxa social, perquè no sàpiga de qui estem parlant. A veure, és difícil que algú no sàpiga com a mínim que li som Plus, aquella icona d'aquella aplicació que trobem gairebé a tots els smartphones que funcionen amb Android, i que de fet doncs té la G de Google i un més, no, un Google Plus. El cas és que, bé, Google no se'n surt en el món de les xarxes socials. No és la primera xarxa social que tanca. Aquesta semblava, doncs, bueno, que havia de competir una mica això, com dèiem abans, amb Facebook, perquè va idear un sistema de contacte, de relacions entre els usuaris, basat en el que ells s'anomenen cercles, que vindrien a ser una mica, doncs, més o menys com les llistes de Facebook, és a dir, o els grups, no? Més aviat. Però no s'ha acabat d'en sortir. Jo crec que va una mica amb l'ADN de Google. Google no està per al món social, sinó està més aviat per la branca científica. Destina molts recursos a la investigació i a l'intel·ligència artificial, però per altra banda també, evidentment, està en el que li dona pasta, no? En el que li dona diners, que és el seu buscador, el seu sistema d'anuncis, Google Ads, que se'n diu ara, abans era Google AdWords, i en definitiva no està tant pel negoci de xarxes socials com sí que hi ha un gran actor com és Facebook, no? I tot l'univers que el rodeja. El cas és el que dèiem, doncs, això, avui és el dia anunciat, ja fa uns mesos que ho van dir, que el dia 2 d'abril Google Plus tancava.
Adeu.
I se'n va allà per sempre més.
Tu vols dir que ho notarem?
No. Jo sincerament no ho crec pas, eh? De fet, no ha sigut cap... Mira, això, un termòmetre per mesurar la incidència que pugui tenir el tancament, la venda, la compra d'un servei d'una companyia o d'una companyia sencera, és la borsa. Les accions de la companyia en borsa. S'han desplomat les accions de Google en els darrers mesos o en les darreres setmanes o des de l'anunci que tancarien Google Plus? No. No, perquè no és un producte estratègic dins de la companyia.
Ja, perquè la gent no en feia cas, ja, no?
No, realment el que passa que bé, doncs, si feies una actualització del sistema, sobretot si tenies un telèfon de Google, els Nexus, doncs ja te venia preinstal·lat, i en alguns models també que no són els Nexus també venen preinstal·lats, vull dir, que estava allà. A més, només per fer de tenir un compte de Gmail, que de fet no és un compte de Gmail, és un compte de Google, ja te venen tots els serveis de l'univers Google, entre ells un compte de Google Plus. De fet, molta gent no sabia ni què era. Veia allà Google Més i deia, i això què és? No estava gaire clar, no? I bé, és una pèrdua, no, més per Google en aquest àmbit. És el que et deia, la bossa s'ha ressentit? No, vull dir, no és estratègic en la política de Google. Recordem, si et sembla, molt breument com va passar tot plegat. Fa uns mesos van descobrir un forat de seguretat en molts comptes, en centenars de milers de comptes de Google Plus, i a més Google ho va fer una mica malament, perquè no és que no va solucionar el problema, que sí que ho va fer. El cas és que va trigar moltíssim en avisar i fer-ho públic, i en reconèixer que ja havia tingut aquest problema. I llavors va ser quan van anunciar que havien resolt el problema, però que a més ja tancaven. I d'això, doncs, és una mica abans del Nadal, diria que pel novembre o una cosa així. De fet, ja en parlàvem aquí en aquesta secció fa un temps.
Ja, clar, i per això van preferir tancar-ho que haver de resoldre-ho tot, no?
Els costava més diners, diguem-ho així, no?
Una altra xarxa social que és Facebook, que en tot aquest període electoral vol posar mà a tota aquesta propaganda electoral que no sigui autoritzada.
Exacte. A veure, això sobre el paper és una bona notícia, perquè el que ha vingut a dir Facebook és que no es podrà fer propaganda electoral si les pàgines des de les quals es fan els anuncis o es contracten els anuncis a la seva plataforma no es registren de manera manual amb una espècie de base de dades que posaran en funcionament només per aquest efecte, perquè ara mateix a tota Europa hi coincideixen dues eleccions, no? dos períodes electorals, un els de les eleccions europees, que de fet són també en els propers mesos, i les eleccions del 28 d'abril i les municipals, o sigui, hi ha eleccions per una banda a l'estat espanyol i per altra banda també a nivell europeu. I Facebook s'ha volgut una mica avançar a les possibles crítiques a tot el que envolta a la publicitat que tant de mal li ha fet en el darrer any amb el cas de Donald Trump, que suposadament havien comprat i havia tingut ingerències per part dels russos perquè guanyés les eleccions als Estats Units, etc. I s'ha avançat i ha dit: creem una base de dades, qualsevol partit polític que vulgui fer publicitat a Facebook amb motiu de les eleccions espanyoles o les eleccions europees s'ha de registrar prèviament, és a dir, hem de tenir constància de qui és cadascú i així evitarem ingerències, és a dir, no hi haurà algú que es faci passar per fer propaganda natural, tant sigui a favor o en contra d'un partit polític, d'acord? Llavors ells diuen que han fet un treball de camp prèviament, que han hagut d'identificar milers de partits polítics, diuen, suposo que refereixen també a les eleccions, aquí inclouen també les eleccions europees, i que llavors obriran en breu, crec que és el 15 d'abril, el període de registre, no? Perquè els partits puguin registrar les pàgines a través de les quals faran els anuncis electorals. Si aquestes pàgines no coincideixen amb les que ells tenen a la seva base de dades, és a dir, per posar un exemple, Facebook ha constatat que el PSC o Esquerra Republicana o qui sigui, doncs té una pàgina oficial que és tal, no? Doncs Esquerra Republicana, per posar un exemple, han de registrar en aquesta base de dades la seva pàgina des de la qual faran els anuncis. Si no coincideixen els registres, el que té Facebook amb el que diuen el partit, no es deixaran fer publicitat.
Vaja. I això en el cas, a veure si funciona també en el cas de dels comptes municipals en les eleccions locals.
Aquí no ho sé, la veritat, si ho han tingut en compte, perquè és, si realment la cosa és complicada amb unes eleccions a nivell estatal on hi ha evidentment moltes candidatures, perquè clar, no només hi ha els grans partits, també hi ha partits que només es presenten en algunes ciutats o en algunes províncies, no presenten llistes a tot arreu, no? En el cas de les locals ja és la cabossa, no? Perquè hi ha, aquí sí que hi ha milers i milers de partits a tot l'estat.
Sí, sí.
Veurem. En tot cas, sembla, el que dic, una bona notícia pel fet de la imatge de Facebook, no? O sigui, des del punt de vista de la imatge de Facebook, s'han volgut avançar i dir: no, escolteu, ja ens heu fotut una vegada, ara som nosaltres els que anem per davant i com a mínim posarem les mesures per evitar que hi hagi algun tipus d'ingerència, algun tipus de publicitat o propaganda, millor dit, electoral que no estigui autoritzada. Veurem si això després té algun efecte, clar.
I ja per acabar, Twitter adverteix d'una broma que s'ha fet viral i que pot bloquejar el compte.
Sí, sí, però a més de la cosa més absurda o de la manera més absurda, perquè va començar a circular en els darrers dies un bulo, no? Fake news, no? Que deia que si canviaves la teva data de naixement en el teu perfil de Twitter, podries optar a noves opcions de colors del teu perfil. És a dir, imagina't el que estava disposada a fer la gent per tenir més colors per triar per al seu perfil. Vull dir, el cas és que...
Però de fet, que ja n'hi ha de colors, n'hi ha molts.
Sí, clar, hi ha uns quants, no? Però bé, mira, és allò com ha passat algunes vegades en WhatsApp també, que...
De fet, perdó,
baixa't aquí...
la gent és ben burra, perquè a l'hora... Ho estic fent ara mateix, vaig a editar perfil, color del tema, i això a Twitter, i canvio...
Sí, sí, sí.
pots escollir uns colors predeterminats, però també pots afegir un codi de colors, el típic sí, codi de,
però,
de 3.
Dani, però Dani, aquest codi de colors hexadecimal ja és una cosa avançada que hi ha molta gent que se li escapa, que no sap ni que això existeix.
L'acabo de canviar també... i m'acaba de canviar el color i puc escollir tots els colors del
tota
del
la gamma
món,
de colors.
Tota la gamma sí, de colors
sí,
del
sí.
món.
Sí, sí, està claríssim. Però aquí on s'arriba tu no arriba tothom, també s'ha de dir, eh?
Doncs ja ho sabeu, els oients del supermatí ja ho saben.
El cas és que per què es pot bloquejar el compte? Perquè les polítiques de Twitter diuen que un compte no pot ser utilitzat per algú menor de 13 anys. I llavors, si posem una data de naixement inferior al 2007... El compte automàticament quedava bloquejat. I llavors imagina't la cara de més d'un quan anava a canviar la data de naixement i havia d'això i compte bloqueada.
Vinga.
Bueno, i ara què fas, no? Bé, doncs una cosa tan senzilla com aquesta és per el que diem sempre que ens hem de parar a pensar i de parar a mirar a veure què és el que hi ha darrere de qualsevol missatge, no? Perquè, home, això sí que està clar que... No sé, ara em sorprendria molt que hi hagués una altra internacionalitat al darrere d'aquesta broma, no? D'aquesta cosa. Però el que han aconseguit és que milers i milers de comptes s'hagin bloquejat directament.
Ja. Sí, sí.
I que estiguem parlant d'això, precisament avui, sí. No? Que s'hagi fet viral, això.
Doncs, Josep Lluís, ja ho sabeu, no canvieu la data del vostre Twitter i si voleu canviar el color, doncs és molt fàcil. Edita perfil, canvia el color i allà. Moltes gràcies. Per cert, Josep Lluís, que aquest cap de setmana aquí a l'Empordà, i em sembla que bona part de Girona, hem tingut sarau amb l'internet. Orange va caure completament...
Sí.
A molts punts de l'Empordà.
És cert, jo mateix he sigut una de les persones afectades per aquesta caiguda de servei. El que passa que era diumenge, estava fora de casa i precisament va ser a partir de la notícia publicada al web de Radio Capital que me vaig assabentar.
Ja.
Al vespre, quan vaig arribar a casa, vaig encendre el router perquè tinc la costum de pagar el router quan surto de casa. Digue'm maniàtic. Ja m'ho pots dir. Però jo pago el router quan surto de casa. I quan el vaig encendre, evidentment, no tenia ni telèfon fixe ni internet de fibra òptica. I saps una vegada el que em va dir un senyor de la companyia quan li vaig dir això que feia, de pagar el router?
Què et va dir?
Em va dir... No la paguis, perquè així la companyia el que pot fer és, si tens alguna avaria, s'intenta connectar. Dic, sí, també em vigilen i també saben a quina hora em connecto i a quina hora estic a casa i a quina hora estic fora, depenent del tràfic que tingui, no? Dic, sí, que jo quan marxo la pago, tu.
Doncs no, mira, ja ho sabeu, els oients també ho saben, el consell del nostre expert en tecnologia, en Josep Lluís, amb qui cada dimarts repassem el més destacat de l'actualitat d'aquest àmbit. Fins la setmana que ve.
Que vagi bé. Adéu, Dani.
Adéu.